5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
El cap visible d'aquest equip que fa possible que aquest programa arribi fins a casa vostra. Avui, amb un equip que ens acompanyi, que dirigeix el Marc Pujol, amb l'ajut del Toni Olivella, que s'ho van intercanviant tant en tant. I després, quan acabin de sentir tot aquest programa, la Goretti Martínez agafarà els talls de veu, que es diu, com es diu això, i ho penjarà de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, podeu, ja sabeu, ja la coneixeu, i allà podreu consultar, escoltar tantes vegades com vulgueu aquesta modesta, però intenta ser eficaç, explicació d'aquests 5 fets setmanals. Tot això acompanyat amb una cosa que la ràdio, doncs, és com el pa de cada dia, que és la música, no? I tenint en compte això, tenint en compte que la música és molt important, doncs avui volem començar amb una cançó d'un cantant que segurament agrada molt a la nostra audiència, que és el José Luis Perales, i que té una cançó que porta per títol precisament la música. Per tant, en homenatge als que fem la ràdio, als que escolteu la ràdio i que l'acompanyeu tant en l'escolta com en la producció amb música, aquí teniu José Luis Perales, la música.
Roba de los ojos una lágrima, te besa como lluvia cuando llega, te deja en el vacío si se va, y sin ella no es posible imaginar este mundo loco que se va muriendo poco a poco entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz, y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde el vuelo fuga a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que te despierta en mil historias al oído, y mientras te acaricia todo entero, se mete en cada poro de tu piel, y sin ella no es posible comprender esa magia blanca que te va meciendo y que te arrastra como un suave perfume de mujer. Ella llega desde el fondo del salón, flotando por el aire, y te envuelve como notas de un acordeón, y su nombre de batalla es la música. La música es un beso enamorado a la orilla del mar, el llanto emocionado oscuridad. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que te despierta el corazón.
24 de novembre de l'any 1893, el dia que neix a la localitat cordobesa de Pozo Blanco el baríton espanyol Marcos Redondo Valencia. Era fill d'una família de classe mitjana, una família però curiosa i molt interessada per la música. Penseu que la seva mare, la mare del Marcos Redondo, tenia 17 germans. D'aquests 17 germans, sí, sí, 17, 17 germans, 15 tocaven un instrument. Per tant, en aquella casa cal tenir present o cal pensar en aquella família que la música era molt important. Però el pare del Marcos Redondo va morir quan el nen tenia 2 anys d'edat i la família doncs, va decidir que anés a viure amb els avis de Ciudad Real. Allà va ingressar a la catedral com a seise, com que sabeu aquells coros que canten a la catedral, i per tant el nano cantava a les funcions religioses destacant ja per la seva veu i va començar a fer estudis de solfeig, de piano i d'harmonia. Animat pels avis, va decidir agafar les cames i el 1913 anar-se'n cap a Madrid amb 20 anyets i per entrar al conservatori. Allà va estudiar cant. Quan va acabar els estudis, va fer el seu debut al Gran Teatre de Madrid l'any 1919 amb una Traviata que va triomfar molt amb el públic durant les representacions que va fer, doncs li anaven demanant visos dels seus cants. I vist i animat per tot això, doncs va decidir el Marcos traslladar-se a Itàlia per perfeccionar el seu estil, estudiant amb els mestres Bettinelli i Franceschi. Va estar tot un any allà i va tornar cap a Madrid per tornar a debutar al Teatre Real, va tornar a cantar al Teatre Real també com a professional, però amb la mateixa obra i naturalment tenint un èxit bastant important. Per tot això, doncs, el noi va decidir, home, doncs, poder que val la pena que me'n vagi, si haig de cantar òpera, que me'n vagi al bressol de l'òpera, i es va traslladar a Itàlia, va signar diversos contractes per representar diversos repertoris d'òperes diferents i va aconseguir fins i tot fer alguna gira, en alguna gira escapar-se a alguna ciutat d'Amèrica. Va cantar La Favorita, va cantar La Traviata, va cantar La Bohème i Pagliacci, Adriana Lecouvreur, ja veieu, obres de, diguem, de gamma alta. El 1923, quan va donar per tancada aquesta etapa italiana, va fixar la seva residència a Barcelona. Aquí també va debutar, però amb Manon Lescaut i el Teatre del Liceu, Manon Lescaut de Puccini. L'empresari català teatral català Josep Gisbert li va parlar amb ell i va acabar convencent-lo de que abandonés l'òpera i es passés a la sarsuela, oferint-li a l'any 1924 un contracte a la companyia de sarsuela que ell tenia. Una proposta que, després de molts dubtes i tal, finalment el Marcos Redondo va acceptar i aleshores fins al seu retiro a l'any 1957 es va dedicar quasi en exclusiva a la sarsuela, amb un breu parèntesi a l'any 1941. Però bé, es considerava doncs un cantant de sarsuela. Va debutar al Teatre Novetats amb El Dictador del Millán, del Rafael Millán, i es va fer famós amb aquesta sarsuela a Espanya i Amèrica. A més, com que era el baríton de moda, va estrenar sarsueles com La Parranda, de Francisco Alonso, Catiusca i La Cabernera del Puerto i Black el Payaso, del Pablo Solozábal, la Pícara Molinera, de Pablo Luna, El Cantar de l'Arriero, de Fernán Díaz Giles, i, sobretot, La Vella Burlada, de José Padilla, que va aconseguir superar el repte de les 100 representacions. 1.000 potser que ha sigut exagerat. I tenien el repertori més de 100 obres i el van considerar, i ja ràpidament la crítica el va considerar com el millor baríton de sarsuela d'Espanya. La seva veu extensa, brillant, potent i sobretot amb molta timbre es va associar a les seves dots teatrals, era un comediant important i tot plegat el va fer famós. De fet, tenia una veu tan àmplia que moltes vegades feia de tenor. Bé, és igual, en qualsevol cas, paral·lelament va començar la seva discografia, que va ser el final de la seva vida, era molt variada i molt extensa, amb poques òperes, s'ha de dir. La sarsuela sí, va gravar quasi 500 sarsueles, destacant La Revoltosa, La Verbena en la Paloma, La Reina Mora, amb segells discogràfics tan importants com Columbia, Odeon, Regal, etc. i tot això. Però també es va dedicar a la cançó, diguem-ne, lleugera. Finalment, a l'any 1957 va decidir retirar-se fent una última interpretació de la Dogaressa del Rafael Millán, amb el qual havia començat a triomfar, ja ho sabeu, i va deixar gravacions discogràfiques inacabables. Va fer algun recital encara fins a l'any 1970, però després ja ho va deixar. Es va retirar a Barcelona, estava a Barcelona, es va retirar a Viladrau, on es havia construït una casa i on organitzaven tant tant algun concert, fins a la seva mort, que va donar-se el 17 de juliol de 1976 a la ciutat de Barcelona. Marcos Redondo València. I com que normalment l'escoltem amb fragments, amb àries i coses d'aquestes de sarsuela i algunes d'òpera, hem preferit triar una cançó d'aquestes que dèiem de cançons corrents, la famosa aquella muñequita. Per tant, acompanyarem aquest repàs apressat de la biografia de Marcos Redondo amb la cançó Muñequita. De novembre de l'any 1915, el dia que a la localitat xilena de Valparaíso neix Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que serà president de Xile i dictador de mala memòria. Ell era el primer fill dels 6 que va tenir el senyor Augusto Pinochet Vera, que era venia de França i era bomber a la companyia de Valparaíso, i Abelina Ugarte Martínez, que venia de Navarra i era una senyora molt aficionada al piano. Als 4 anys, però, l'Augusto va patir un accident molt fort, va ser atropellat per un cotxe de cavalls que li va passar per sobre la cuixa esquerra i que els metges no van curar prou encertadament, i 8 mesos més tard el nano va començar a tenir molèsties molt importants i els metges van dir que li havien de tallar la cama per evitar que no se li declarés una tuberculosi. Sortosament, un metge alemany emigrat a Xile va donar-li una ullada i va dir: home, que allò no calia, que havien de, l'únic que havia de fer és prendre banys de sol, i quan va la família va veure que allò sí que funcionava, doncs se'n van anar a viure a una propietat que tenien fora de Valparaíso, on després d'uns quants mesos d'estricte règim de complir aquestes instruccions del metge, el nano estava recuperat. Doncs, com a tal, als 5 anys va començar a estudiar al Col·legi Sara Videla i al Seminari de Sant Rafael, d'on, no sabem si per predisposició ja, va ser expulsat per mala conducta. Bé, en qualsevol cas, quan tenia 10 anys va poder ingressar a l'Institut dels Maristes, va tornar a Valparaíso i va anar al Col·legi dels Pares Francesos, d'on va sortir l'11 de març de 1933 per ingressar ja a l'escola militar que els seus pares li imposaven per redreçar, per mirar de redreçar-lo. Es va, el 1937, després dels estudis, va ser destinat subtinent a la vila de Concepción, tornant el 1940 a l'escola d'infanteria, i però ja llavors com a capità el seu ascens va ser bastant important, i l'any 1953 va arribar a comandant mentre acabava els estudis de dret que feia en paral·lel, diguem-ne, i que li van permetre a l'any 1970, doncs, ser general de brigada i arribar al cap d'estat major de l'exèrcit, és a dir, el jefe suprem de l'exèrcit, a l'any 1972. Curiosament, en aquell moment, Salvador Allende era president de l'estat de Xile, i el general Carlos Prats era el comandant en cap de l'exèrcit. Quan el Carlos Prats va dir que volia plegar i tot això, doncs el Salvador Allende va dir, bueno, i qui em recomana? Es diu, home, diu, hi ha aquest noi, el Pinochet, que ho fa molt bé, doncs posa-li tot això, i bueno, doncs sí, el Salvador Allende el va nomenar president del comandant, més ben dit, en cap de l'exèrcit. Però just aleshores les forces armades anaven una mica revolucionades amb el nou president Allende, i tant el comandant d'aviació Gustavo Ley com el vicealmirant José Toribio Merino, que era amic d'infància de Pinochet, estaven preparant un cop d'estat amb suport de la CIA i del president Richard Nixon, del president dels Estats Units, i ja havien determinat que els produiria el 19 de setembre. I aleshores, el dia de l'exèrcit, precisament. Però no van voler fer-ho fins que Pinochet ho sabés, no? I li van fer saber, li van comentar, mira que pensem fer un cop d'estat i tal, i el Pinochet va dir que estava molt descontent amb el govern, però que ell no recolzaria un cop d'estat. Mentrestant, l'Allende va començar a tenir sospites, va començar a augmentar les seves pressions sobre els militars conservadors, i per tant, els que havien el cop d'estat aquest que es havia preparat o que es volia preparar o que es havia de preparar pel 19 de setembre, finalment va quedar acordat que es tiraria endavant l'11 de setembre a Valparaíso. Però el Pinochet va veure que allà hi tenia, doncs, una bona font de poder, i per tant al final es va sumar al complot, es va fer il·localitzable pel govern, el general no està, i el dia 11 es va presentar, el dia 11 de setembre, el dia de la revolució del cop d'estat, es va presentar al comandament de telecomunicacions de l'exèrcit, i allà es va passar tot el dia coordinant els que havien fet la revolta i totes aquestes coses, i establint alguns diàlegs i algunes negociacions importants. Els rebels volien detenir Allende, però Pinochet deia no, perquè si el detenim i el tenim aquí i ens el quedem aquí, i el poble el pot treure de la presó. Ell el que volia era desterrar-lo, i en privat deia que potser, doncs mira, a mig viatge potser que el tiressin de l'avió en marxa, que el duria cap a l'exili. Bé, en qualsevol cas, la moneda, com sabem, va ser assaltada per l'exèrcit, en l'assalt va morir Allende, i els caps de la revolta es van reunir a l'escola militar per buscar qui feien jefe, no?, per acordar el règim dictatorial i militar, i van elegir com a president, doncs, precisament el Pinochet. Van crear una junta militar i va començar aquella repressió que en pocs dies es va fer més de 2.000 morts i més de 1.000 desapareguts. El 16 de setembre, doncs, uns quants dies, de desembre, perdó, el 16 de desembre, el Pinochet va assumir el càrrec de president de la República, que mantindria fins que a l'any 1980, quan es va promulgar la nova Constitució de Xile, doncs li seria ratificat. El seu govern després acabaria fet expulsat després del plebiscit nacional de 1988, però el noi va continuar fent de les seves, com sabem, no va voler que el fessin fora del comandament militar, és a dir, es va mantenir com a cap de l'exèrcit, encara que l'havien fet fora de, com a president, fins al 10 de març de 1998. Després de passar bastantes vicissituds, finalment, el 3 de desembre de l'any 2006, va ingressar a l'Hospital Militar de Santiago de Xile amb un infart de miocardi que el va portar a la mort una setmana després, el 10 de desembre del 2006, i les seves despulles foren incinerades per evitar la profanació de la tomba on es volien guardar. I com que en paral·lel a la dictadura de Pinochet doncs hi va haver-hi tot un seguit de cantants que van fer cançons de protesta amb l'espectacle denigrant de la mort del Víctor Jara i totes aquelles coses, hem buscat una d'aquestes cançons. És una cançó de la Mercedes Sosa, una cantant xilena molt important, que porta per títol Dame tu mano, hermano, dame tu mano.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que ha apretado a tu bandera, en esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor.
26 de novembre de l'any 1882. El dia que neix a la ciutat de Tarragona el periodista i polític català Antoni Rovira i Virgili, que entre molts dels seus mèrits tindrà a l'haver estat el president del Parlament de Catalunya a l'exili després de la Guerra Civil. Ell era fill d'un sabater republicà, Antoni Rovira, i d'una modista, Àngela Virgili. Va cursar el batxillerat a Tarragona i a l'any 1900 va marxar cap a Barcelona per poder estudiar dret. La mort prematura de la mare, l'any 1901, és a dir, un any més tard, el va obligar a deixar els estudis i tornar cap a Tarragona i posar-se a treballar per ajudar a la família. Allà va començar a entrar en cercles d'esquerra, com el Centre Republicà, iniciant col·laboracions, articles en premsa local i fundant i presidint la Joventut Federal de Tarragona, amb que publicava el setmanari La Avanzada, que era en castellà per tocar els nassos i que li va portar problemes perquè un article de portada que havia fet en contra de la coronació d'Alfons XIII va fer que el tinguessin 6 dies tancat a la presó per interrogar-lo i més o menys donar-li una lliçó. Després de l'intent fallit de catalanitzar l'Ateneu de Tarragona, va dir, bueno, doncs, si no puc catalanitzar l'Ateneu que hi ha, en faré un de nou. Va fundar l'Ateneu Tarragoní, on organitzava les vetllades d'art modern i on es feien conferències sobre, en general, catalanisme. El 1905 guanya un concurs periodístic que fa el setmanari barceloní El Poble Català i que promociona el Centre Nacionalista Republicà. I quan l'any següent aquest setmanari es converteix en un diari, li ofereixen una plaça de redactor que ell accepta i, per tant, s'instal·la a Barcelona, dedicant-se, bàsicament, a fer crítica teatral i cròniques de política estrangera que el fan molt popular i que el porten a col·laborar amb altres diaris com La Campana de Gràcia, L'Esquella de la Torratxa, El Gall, etc., arribant a l'any 1908 a ser el director del setmanari nacionalista republicà La Revolta, que té una vida relativament curta i que continuarà deixant-lo en el camp de la literatura i amb l'encàrrec de traduir al català clàssics de la literatura anglesa com La Lletra Escarlata, La Crida del Bosc de John London, etc. El 1911... cofundarà, per ser més exactes, la Societat Catalana d'Edicions, una editorial que publicarà autors modernistes, i crearà l'any següent, el 1912, la Revista de Catalunya, que en aquesta primera fase durarà pocs números, per dir-ho així, ja veureu per què ho dic això. Seguirà publicant assajos polítics, com la història dels moviments nacionalistes, i com que és el moment de la consolidació social de la llengua catalana que ha normalitzat Pompeu Fabra, publicarà una gramàtica elemental de la llengua catalana. Però uns anys abans, el 1900, el llibre aquest de la gramàtica el publica el 1916, uns anys abans, deia, el 1914, va fundar Esquerra Catalanista. Amb desavinences amb El Poble, amb la revista aquella El Poble Català, va abandonar aquesta revista i va fundar el setmanari La Nació, obtenint, a més, un càrrec al servei de premsa de la Mancomunitat de Catalunya. Això li va permetre reprendre la carrera de dret i acabar-la l'any 1916, i enmig d'una activa i una gran activitat literària, a fer assajos com El Nacionalisme Català, que el fan castellà perquè així ens toca més els nassos, i La Història Nacional de Catalunya. El 1922 fundarà el Partit Acció Catalana, que el 1924 assumirà aquella revista de Catalunya que havia fet abans i que havia tancat, que us deia que era d'això, i la tornarà a fer sortir, la publicarà durant 5 anys amb la seva important repercussió. Perdó. Arribada la dictadura de Primo de Rivera, abandonarà Acció Catalana i fundarà Acció Republicana de Catalunya l'any 1930, quan que les eleccions de 1931 l'apallissaran i no es menjarà un torrat, doncs ingressarà Esquerra Republicana, en aquell moment comandada per Francesc Macià, mentre col·labora en el diari madrileny El Sol, i el 1932, finalment, serà elegit diputat per Tarragona al Parlament de Catalunya i començarà a escriure La Història de Catalunya. El 1938, en plena Guerra Civil, cap a finals de la Guerra Civil, serà elegit vicepresident primer del Parlament de Catalunya i estarà a Barcelona i s'hi quedarà fins pràcticament el dia que arribin els franquistes. I llavors agafarà la família i s'exilarà a França per residir, passant a residir, deia, a Montpellier, i formant part del primer govern de la Generalitat a l'exili que presidia l'honorable Josep Irla. Durant tot aquest temps, doncs, anirà fent, intervenint en política, però sense abandonar la literatura. Continuarà i l'escriptura amb el llibre de memòries Els darrers dies de la Catalunya republicana, publicat l'any 1940 a Buenos Aires, i el 1947 sorprendrà a tothom amb un volum de poesia, amb un llibre de poesies, La collita tardana, quan ja està bastant fotut i acabarà de morir a Perpinyà a l'any 1949, en concret el 5 de desembre. Naturalment, la dictadura franquista censurarà tota la seva obra durant 30 anys, quan, a partir de la dècada dels 60, serà redescoberta, serà recuperada i serà estimada com mai la literatura, els llibres d'Antoni Rovira i Virgili, que, a més, té l'honor de tenir una universitat dedicada al seu nom. Però com que l'Antoni Rovira i Virgili va haver de passar els seus últims anys a l'exili, per posar-li una cançó, hem buscat una cançó que ja tothom se la deu estar imaginant, no? Ens referim a la popular L'emigrant, una cançó que ha interpretat molta gent, però que probablement va tenir la seva més alta funció o la seva més alta expressió quan va decidir cantar-la i enregistrar-la, per això ara la tenim, el Emili Vendrell. Per tant, en record una vegada més de l'Antoni Rovira i Virgili, periodista i polític català, que va ser el president del Parlament a l'exili després de la Guerra Civil, aquí teniu Emili Vendrell i la seva versió de L'emigrant.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
27 de novembre de l'any 511, el dia que mora a París el que és considerat el primer unificador de l'estat francès, Clodoveu I, rei, evidentment. Havia nascut el 16 de desembre del 466 i va ser el que va aconseguir unificar tota la Gàlia, excepte la regió de Bretanya i la regió de Septimània. Ell pertanyia a la branca dels francs anomenats els Salios, que el 481 va començar a ampliar aquesta situació. Però primer hauríem de veure la situació que hi havia. Estem a finals del segle V. Cau a l'Imperi Romà. La Gàlia en aquell moment està dividida entre grups, entre pobles. Primer de tot hi ha els francs, que estan situats a la part nord-est, és a dir, a la part de Bèlgica i tot allò d'allà, en la qual està incluït aquesta branca dels francs, els Salios, de la que pertany el Clodoveu. Després tenim els burgundisos, que estan situats a l'est, a la zona de Savoia i a la zona de Lyon i tot allò. I després tot el sud de França està ocupat pels visigots. A part d'això, a part d'aquestes tres tendències generals o tendències més importants, hi ha un munt de petits poders locals, regionals, que fan que tot plegat sigui un puzzle absolutament impensable. Bé, tot això arriba, o amb tot això arriba el 481, que el Clodoveu, que llavors té 15 anys, és fill del rei Childeric i de la princesa Bessina, accedeix al tron del regne franc, amb 15 anys, insisteixo, però el regne dels Salios, els Salios, que estan més o menys situats a l'actual Bèlgica. Immediatament, de seguida, el noi comença a llançar una campanya de conquestes militars, crea, primer de tot, buscant ajuts amb altres d'aquests nobles que dèiem que hi havia escampats per tot arreu, fins a crear un exèrcit d'uns 1.000 i escaig soldats, que comença a escampar el poder i que, a més, amb aliances, ell aconsegueix primer conquerir tota la part nord, el 484, tota la part situada pel nord d'aquella regió dels seus francs, i l'any 486, doncs, la part del sud. Mentrestant, el bisbe de Reims, el Remigio, com que Roma, doncs, amb tot això, ha caigut l'Imperi Romà i el papa de Roma, bueno, està allò amb una mà davant i una mà al darrere, busca una autoritat que li permeti continuar, doncs, la seva activitat religiosa. Entra en contacte amb el Clodoveu i li diu que, home, doncs, mira, si protegís els catòlics, tindria, doncs, tota aquesta gent a favor d'ell i que ell estaria disposat, aquest el Remigio, el bisbe de Reims, estaria disposat a fer-li de conseller. El Clodoveu ho accepta i el primer que fa el Remigio aquest és dir-li, escolta, tu t'has de casar, has de buscar, mira, li recomana la princesa Clotilde, que és filla del rei dels burgundis, però que és catòlic. I per tant aquí hi ha un petit d'això, però ell aconseguirà que es casin a l'any 492 amb dispensa, fins i tot amb dispensa del papa. La Clotilde, un cop és la seva dona, el vol convèncer i li diu, home, tu hauries de fer-te catòlic, hauries de fer-ho perquè d'aquesta manera, doncs, els capellans et recolzaran i tindrem, perquè tenen molta influència aquí a la Gàlia i tot això. El Clodoveu diu que, bueno, que ja s'ho pensarà perquè de moment està ficat en guerres per ampliar el seu territori. A la batalla de Tolbiac del 496 hi ha un moment en qual està absolutament rodejat, té els soldats desmotivats i per motivar-los els hi promet que si guanyen aquella batalla acceptarà passar-se a ser cristià. Té la casualitat que en aquell moment el cap dels altres que té al davant, dels alemanys que té al davant, és ferit per una fletxa i mor de seguida, l'exèrcit s'ha quedat sense rei, fugen, i per tant ell no toca més, no té cap altra solució que acceptar ser catòlic. Serà batejat a Reims pel bisbe Remigio, naturalment, junt amb els 3.000 soldats que en aquell moment tenia el seu exèrcit, el dia 25 de desembre del 498. Ara que ja és cristià i naturalment està sotmès a Roma, si més no espiritualment, quan jura la servitud a l'imperador d'Orient Nastasi, recordeu que l'imperi romà s'ha dividit amb l'oriental i l'occidental, i a l'occidental, com que no ningú agafa la batuta, l'oriental ha dit, bueno, doncs jo el protegiré. Llavors, el Clodoveu es posa en mans o es sotmet a batallatge, a vassallatge d'Anastasi I, i li dona, aquest a l'Anastasi, li dona el títol de cònsol de la Gàlia, és a dir, com si fos el jefe d'una colònia. Això considera el Clodoveu que legitima per poder atacar els visigots, que són la part del sud, que a més no són cristians, són arrians, i que també ocupen gran part de la península Ibèrica. La primavera del 507, els francs, doncs, decideixen agafar el toro per les banyes i començar a atacar la part sud de França. Creuen el Loira, envaeixen el regne visigot i, ajudats, naturalment, pels socis de la seva dona, de la Clotilde, els burgundins. Amb tot això, què passa? Doncs que els arrians aquests han d'anar cap al sud. Se n'han d'anar cap al sud i han de passar la frontera regional amb Espanya, els visigots, i quedar-se a Espanya. Ell, per tant, ja té tot el territori de França. I a l'any 508 serà proclamat emperador i, a més, triarà París com a capital. El país està unificat. Però Clodoveu morirà a l'any 511, el 27 de novembre, com dèiem, al començament, a París, amb 45 anys, i farà, doncs, que tot vagi enrere, perquè deixarà tota aquella França que ell ha unificat amb tant esforç, però la repartirà entre els seus quatre fills. El Teodoric, que és el gran, se n'emporta un terç, i els altres tres es reparteixen la resta, amb la qual cosa el somni aquell d'una nació francesa que tots imaginaríem, doncs se'n va a pastafang. Intentarà tornar a ser recuperat al segle X amb el Carlemany, i després, finalment, pels Capeto, que tampoc ho aconsegueixen. Però bé, en el final, França acabarà sent un país. Aquell país que Clodoveu va crear, però en el que probablement, pel que es veu, no hi devia creure gaire. No ho sé. I per recordar, doncs, aquest Clodoveu, que a la seva manera, es devia estimar França, doncs hem buscat una cançó que parli de França, que demostri estimar França, i hem recordat ràpidament l'inefable Charles Trenet i la seva mítica cançó Douce França, Dolça França, que canta totes les, diguem-ne, excel·lències del seu país. Aquí teniu, doncs, Charles Trenet, Douce França.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. Mmh.
oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
De novembre del 1954, el dia que a la ciutat nord-americana de Chicago mora el físic italo-estatunidenc Enrico Fermi, que havia sigut Premi Nobel de Física l'any 1938. Nascut el 1901, en concret el 29 de setembre de 1901 a la ciutat de Roma, l'Enrico Fermi era fill d'un inspector del Ministeri de Comunicacions, Alberto Fermi, i d'una mestra, Anada de Gattis. El nano de petitet ja va mostrar un interès per tot el que era la natura i el funcionament de la natura, i a partir dels 14 anys es va, diguem-ne, interessar especialment, diríem, es va especialitzar en física, gràcies a llegir un vell text en llatí, l'historial acadèmic que portava a sobre era excel·lent, tenia una immensa memòria, sembla ser, diuen els seus hagiògrafs, que recitava la Divina Comèdia de Dante de dalt a baix. Però el 1915 moria el seu germà gran, el Giulio, i ell encara es va concentrar més en l'estudi de la ciència, i a partir d'un llibre de 900 pàgines que va trobar en un mercat local i que es deia Elementorum Physicae Mathematicae, d'un tal Andrea Caraffa, doncs el noi va començar a aprofundir amb el coneixement de la física i de les matemàtiques, i a més va rebre d'un amic del seu pare un lot de llibres bastant important que va fer que el nano, doncs, ja clàssic, ja es veia venir, s'especialitzés en això. El 1918 es va matricular a l'Escola Normale Superiore de Pisa a estudiar què? Física, naturalment. I per poder treballar va escriure d'entrada un assaig que es deia Característiques del so i que tots els professors van qualificar de tesi doctoral, i de fet quan es va presentar a les oposicions per donar classes de ciències, doncs el 1922 es va doctorar, doncs allà li van donar com a escrit per presentat o com a treball presentat. El 1924 va començar, com dèiem, a donar classes a la Universitat de Florència, i com a expert en tots aquests temes de la física va començar a viatjar arreu. Un dels viatges que més el va impactar va ser el viatge a Alemanya, que va veure que allà estaven començant a avançar en molts camps que fins aquell moment eren sobretot de la composició de la matèria, i per tant va començar a fer experiments de física en col·laboració amb ells, abans de ser nomenat el 1927 professor de la Universitat de Roma, on va crear un equip de treball que va incorporar altres científics i que va ser batejat com els nois de la Via Panisperna, que abordava experiments clau sobre la composició de la matèria, sobre la composició de l'àtom, que en aquell moment ja es havia definit l'àtom, però la seva estructura interna, el neutrí, que havia postulat en Pauli l'any 1930, els neutrons lents, etc., totes aquestes coses que seran fonamentals, i que us estalvio de moment, que seran fonamentals per la construcció de reactors nuclears i sobretot pel procés de fusió i de fissió nuclear. El 1930 és convidat, com a expert ja, a fer cursos d'estiu a una universitat d'Estats Units, en concret a la Universitat de Michigan, on passarà des de llavors, a partir d'aquell moment, tots els estius. repartint-se, però, entre altres universitats, Columbia, Stanford i, sobretot, Chicago. I acabant, a l'any 1938, justament l'any que li donaran el Nobel per tots els seus descobriments, establint-s'hi com a resident, és a dir, passant a ser ciutadà nord-americà per poder escapar del feixisme italià. Cal recordar o cal dir que la seva dona era jueva i, per tant, motiu de persecució. Ella i, també, rebot, ell. L'any 1939, ja establert als Estats Units, com dèiem, el Fermi començarà a conèixer els treballs que es fan a Europa sobre la fusió nuclear. El Niels Bohr, el Premi Nobel també de Física, li explica, li d'això, i ell va cap a Princeton i comença a fer els mateixos experiments sobre fusió o fissió, sobre el trencament del nucli de l'àtom d'urani, al temps que, sapiguent tot això, envien la carta als científics de molts llocs, es reuneixen i envien una carta al president Roosevelt avisant-lo de que els nazis podrien estar planificant una bomba nuclear. Roosevelt respon a això finançant el primer projecte d'energia nuclear a la Universitat de Columbia i per la creació del primer reactor nuclear, amb blocs de grafit, urani i totes aquestes coses, que es posarà en marxa el 2 de desembre de 1942 als sòtans de l'estadi de futbol americà de la Universitat de Chicago i sota la direcció de Fermi, perquè quan ha sigut l'hora de trobar un expert que coordinés tot això, naturalment el que va resultar més vots, per dir-ho d'alguna manera, va ser el Fermi, l'Enrico Fermi. L'experiment va resultar reeixit, la cosa va funcionar i es va fer el prototip de reactor nuclear massiu que es farà servir per produir el plutoni que necessitaven les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. El treball del reactor de Fermi va ser, doncs, el precursor de tot el projecte Manhattan, pel qual els Estats Units va arribar a la bomba atòmica i va poder bombardejar Japó, que amenaçava amb la Segona Guerra Mundial, durant la Segona Guerra Mundial. Ell, per tot això, es va traslladar al Laboratori Nacional dels Alamos, que van fer on es van fer totes les fases més avançades del projecte, i es va començar a fer funcionar el reactor B, que ell, amb una d'això que ell dirigia. Com a ciutadà, fent-se ciutadà dels Estats Units el 1944, va dirigir i va estudiar la primera explosió nuclear que es havia produït, ja que tothom el tenia com a màxima autoritat mundial amb el tema i, per tant, doncs, era famós per les seves respostes i perquè, doncs, la seva capacitat d'anàlisi. I acabada la guerra, el Fermi, com que la bomba atòmica ja no es portava, va estar servint un temps al Comitè General Assessor de la Comissió d'Energia Atòmica, dirigida per Robert Oppenheimer, i quan els russos van fer esclatar la seva primera bomba de fissió, doncs va fer un informe, ell amb altres científics naturalment, en el qual s'oposava a la bomba d'hidrogen, i tot i haver participat en els primers treballs, amb la bomba de Los Alamos i totes aquestes coses. Durant els últims anys de la seva vida, en Fermi, potser una mica empenedit de tot el que havia fet, va començar a fer treballs en física de partícules sobre subpartícules, els pions, els muons, bé, això els científics en saben més, a la Universitat de Chicago, on impartia classes, i va començar a escriure llibres, i va començar també a desenvolupar un esperit crític contra tot el que és la tecnologia nuclear. Però aquesta tecnologia nuclear i el treball que havia fet amb ella li va passar factura, i Fermi va morir el 28 de novembre de 1954 a l'edat de 53 anys del càncer d'estómac que li havia provocat la forta exposició a la radiació. De fet, doncs, va quedar-se als Estats Units ja com a ciutadà americà i tenint el dubtós honor d'haver sigut un dels pares, per no dir el pare principal, de la bomba atòmica. I com que aquesta última fase de la seva vida la va passar a la ciutat de Chicago, doncs mira, ens ha vingut allò rodat, ens ha vingut ni posat amb safata de plata, no? Doncs rematarem aquest repàs una mica apressat i una mica confós fins i tot per els temes que es toquen, de la vida d'Enrico Fermi amb Frank Sinatra i Chicago. I ens acomiadarem, tots els que avui hem fet aquest programa, hem fet possible aquest programa, el Marc Pujol dirigint tota la tècnica, les connexions i totes aquestes coses, el Toni Olivella al seu servei per el que calgués, la Goretti Martínez, que ara ho penjarà a les pàgines de Ràdio Televisió de Vilafranca, a la web de Ràdio Televisió de Vilafranca, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades. Per tant, que tingueu una bona setmana i que tingueu una bona audició d'aquest Chicago de Frank Sinatra. Fins a la setmana vinent.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago.